Bona tarda. Bona tarda. Comencem, com sempre, amb les informacions pròpies de l'aula. Dir-vos que, com cada mes, que hi ha una exposició a la sala d'exposicions aquí del Calissai, ens l'obren perquè nosaltres puguem sortir després de la conferència i puguem anar a visitar l'exposició. Com que avui està plovent, ens han dit des d'aquí al Calissai que no cal que sortim al pati, sinó que podem anar per dins. Per tant, doncs, no ens mullarem, si plou, i podrem veure l'exposició que està a la sala d'exposicions aquí baix. Després, una altra cosa, les persones que esteu inscrites per anar al Liceu el dilluns, dia 17 de juny, l'hora de sortida és a 5:45 de davant del Calissai. I com cada setmana, ja sabeu que recordem, si us plau, els mòbils silenciats. Sobretot, si us plau. I avui és la darrera conferència del curs, 2023-2024. La setmana que ve farem la cloenda del Teatre Principal a 6:00 PM. Cloenda del curs i de la celebració dels 20 anys que hem anat fent durant tot aquest curs, amb la projecció d'un audiovisual que ens ha fet la Marta Pérez i Verge, uns parlaments institucionals, i tot seguit, de la mà de l'orquestina cinerenca, anirem a la sala polivalent d'aquesta casa a compartir un piscolabis amb tots vosaltres, que prèviament ja heu retirat uns tiquets. Vull dir que demà avui fem conferència seriosa, la setmana que ve farem festa grossa. Us esperem, doncs, que ens acompanyeu. I avui, per cloure el curs acadèmic, doncs, ens acompanya Joan Subirats Jumet, que li agraïm molt que ens hagi volgut fer la cloenda. Ell és catedràtic en Ciència Política de la Universitat Autònoma de Barcelona, és especialista en gestió pública i en l'anàlisi de polítiques públiques. També ha treballat sobre temes d'exclusió social, problemes d'innovació democràtica i societat civil. L'any 80 es va doctorar en Ciències Econòmiques per la Universitat de Barcelona. En les eleccions municipals del 2019 va ser nomenat regidor de Cultura de l'Ajuntament de Barcelona. El desembre del 2021 va ser designat ministre d'Universitats del Govern espanyol. I també ha escrit i publicat diversos llibres que en destaquem entre molts altres. Un publicat el 2003, Elementos de Nueva Política, un altre, Anàlisis i gestió de polítiques públiques, del 2008, Autonomies i desigualtats a Espanya, percepcions, evolució social i polítiques de benestar, publicat el 2011, i destaquem també El poder de lo próximo, les virtudes del municipalismo, publicat el 2017. Avui el professor Joan Subirats ens parlarà d'un tema que ens toca molt de prop: longevitat i societat, quins efectes tindrà l'augment de l'esperança de vida? Doncs moltes gràcies, com vulgui.
Ara sí? Val. Doncs gràcies a la Mercè per la presentació. Ara recordàvem que hi havia estat aquí fa uns quants anys, a la biblioteca, em sembla. I també, doncs, és un plaer tornar a Arenys, perquè ara estava comentant que la família de la meva dona tenen una casa aquí des de fa molts anys, no ben bé Arenys de Mar, està entre mig d'Arenys de Mar i Arenys amunt, i llavors és un lloc al qual els estius, doncs, m'hi passo moltes setmanes, no? I per tant és un plaer també tornar a estar aquí amb vosaltres compartint aquesta estona. Quan vam parlar amb la Mercè de quin tema plantejava, de fet, doncs, és un tema que últimament m'interessa bastant, suposo que per l'edat, no? Hi ha un moment en què els temes, també recordo molt que quan vaig tenir les meves filles a l'escola, tinc tres filles, vaig començar a estudiar les polítiques educatives, i ara que em faig gran, doncs, començo a estudiar les polítiques que tenen a veure amb la longevitat, no? Jo tinc 73 anys, vaig néixer l'any 51, no? I per tant vol dir que ara sóc professor emèrit, ja no sóc professor, diguem-ne, a temps complet, sóc emèrit perquè durant uns 3 anys encara permeten que hi hagi una certa capacitat d'intervenció, no? Però en general, el tema de la longevitat és un tema que en aquests moments té una gran significació. Ara li comentava la Mercè que avui s'ha presentat un nou pla que el Consell de Ministres, que es diu Nuevo Modelo de Cuidados en la Comunidad, que traduït vol dir que això de les residències s'ha acabat, com a perspectiva. Vol dir que hi ha una... no és un tema que apareixi així de cop aquí a Espanya, és una iniciativa que ja ve de la Unió Europea, hi ha països que ja ho estan fent, Suècia, Noruega, Finlàndia, els països clàssics, no? Els sospitosos habituals dels que comencen a fer coses diferents, doncs ja fa uns anys que ho estan fent, perquè hi ha un problema de model que no funciona i que més aviat, diguem-ne, no garanteix la qualitat de les cures, de l'atenció a les persones grans i també allunya les persones de la seva comunitat, del seu lloc en el qual han estat desenvolupant la seva vida. Per tant, és un model de les residències que va tenir un cert paper en el seu moment, no vol dir que no el segueixi tenint, de manera diguem-ne, complementària, però no és el model en el qual Europa, perquè això, repeteixo, és un model que ve impulsat per Europa, vulgui tirar endavant. Les xifres són bastant clares, és a dir, en aquests moments hi ha més o menys un 20% de persones a Catalunya que tinguin més de 65 anys, un 20%. L'any 75, situant-nos en la mort del Franco, diguem-ne, no? Per tenir una perspectiva de la democràcia, aquest percentatge era del 13%. Hem passat del 13% al 20%. I els que tenen més de 75 anys, doncs, tenen una presència molt significativa també en aquesta xifra, no? És quasi el 10%. O sigui que realment, en aquests moments, curiosament, és un moment estrany, si mireu les circumstàncies, perquè Catalunya és un dels llocs d'Europa i Espanya també, en els quals menys naixements hi ha, i en canvi mai hem tingut tanta gent com ara. No? Fixeu-vos que aquella famosa frase del 1980, no? Som 6 milions, ara hauríem de dir som 8 milions. 8 milions. O sigui, entre del 80 al 24 ha augmentat la població amb 2 milions. Arenys ha augmentat amb 5.000 habitants. Dels 10.000 habitants, els 15.000. Entre parèntesi, Arenys de Mar és la població del Maresme més envellida, amb el 22%, tot i que hi ha 7 residències d'avis, també. O sigui que suposo que a l'hora de l'empadronament, el fet que hi hagi aquestes residències aquí fa que aquesta situació es doni. El promig del Maresme en aquests moments, segons l'IDESCAT, és del 18% i aquí és el 22%, Arenys de Mar. Fixeu-vos, per exemple, també que l'índex d'envelliment, que es fa servir molt com a concepte, l'índex d'envelliment vol dir quanta gent de més de 65 anys hi ha per cada 100 habitants de menys de 15, no? O sigui, per cada 100 habitants de menys de 15, quanta gent hi ha de més de 65? Aquest seria l'índex d'envelliment. Doncs l'any 75 aquest índex era el 40, o sigui, hi havia 40 persones de més de 65 anys per cada 100 que tenien menys de 15 anys, ara és el 142. Aquest és el canvi que hi ha hagut, no? Clar, sembla com es planteja aquest tema com si fos una mala notícia, i és una fantàstica notícia, no? Vivim més anys. Per tant, diguem-ne, fixeu-vos que tot el plantejament que molts cops hi ha sobre aquesta qüestió planteja com si això fos un problema que ens destorota en la nostra relació. Sembla com si seria millor que ens moríssim abans, diguem-ne. El que passa és que el que no funciona és el sistema del qual veníem funcionant i que ara hem d'adaptar-lo a una realitat totalment diferent, no? És a dir, aquesta és la situació, és a dir, hi ha menys gent jove i més gent gran. I això planteja molts problemes de molts tipus diferents. Fixeu-vos, per exemple, que una xifra espectacular, no? Són els centenaris, les persones de més de 100 anys. Jo recordo que quan vaig anar a l'Ajuntament, quan era regidor de l'Ajuntament, vaig preguntar, perquè jo recordava que abans, inclús el Pasqual Maragall ho feia, quan algú persona a Barcelona tenia més de 100 anys, anava a casa seva el Pasqual Maragall, li regalava un regal i feia... Llavors vaig preguntar, encara ho seguiu fent, això? Diu, no ho donaríem pas l'abast. Diu, estaríem tot el dia anant a les cases. Diu, fixeu-vos que a Catalunya hi ha 2.700 persones de més de 100 anys. 2.700. A Barcelona sol n'hi ha 1.000. Quanta gent creieu de més de 100 anys hi havia a l'any 1980? I amb qui s'atreveix a dir-me una xifra? O sigui, ara n'hi ha 2.700. El 1980, quants n'hi havia? 135. De 135 a 2.700 a Catalunya. Quin tant per cent són dones? Vuitanta-set per cent dones, 13% homes, de més de 100 anys. Clar, això vol dir que si hi ha tanta gent que viu tants anys, les transicions vitals s'allarguen. No? Fixeu-vos, els estudis de joventut, que abans acabaven als 21 anys, després van passar als 25, després van passar als 29, ara els últims estudis de joventut han decidit que arribaran fins als 34. Per què? Perquè hi ha molt jovent que no pot marxar de casa i està a casa i està fins passats els 30, no té consolidada la seva posició com a adults, diguem-ne, autònoms fins a aquesta edat, i per tant la fase de joventut s'allarga. Jo recordo un llibre que vaig llegir fa molts anys i que vaig publicar després, un llibre que està publicat per l'Inserso, també, però que el llibre que jo havia publicat, el llibre que jo em refereixo també està publicat per l'Inserso, es deia Les etapes de la vida. El que jo vaig publicar es deia La vejez com a oportunitat. Doncs en aquest de l'Inserso, de les etapes de la vida, deia, hi ha tres grans etapes de la vida. Diu, l'etapa de la formació, de l'aprenentatge, l'etapa del treball, de la persona adulta, i deia, diu, l'etapa de los recuerdos y de prepararse para morir, no? Que feia l'altre. Clar, fixeu-vos, l'edat de la formació, segons això, s'ha allargat fins als 34. Algunes empreses, fa uns quants anys, van començar a prejubilar als 55, no? O sigui, l'etapa adulta s'ha anat escurçant. I la fase de recuerdos y de prepararse para morir, 30 o 40 anys, diguem-ne, no? O sigui, per què explico això, que sembla com una anècdota? Perquè vol dir que el cicle vital, el concepte de cicle vital que teníem de la societat industrial, ja no ens funciona. Suposo que algú deu saber quan i a on es va decidir que l'edat de jubilació fos 65 anys. No sé si algú ho sap. Va ser Prússia, el canceller Bismarck, 1889. O sigui, com que hi havia Bismarck, va tirar endavant tota una gran operació de crear un gran estat industrial, no? Que després va desembocar amb la força d'Alemanya al principi del segle XX i la voluntat imperialista que van tenir amb la Primera Guerra Mundial, després amb la Segona, però Alemanya es va constituir en un gran país industrial, no? Llavors, això obligava Bismarck, per aconseguir que la gent anés a treballar a les fàbriques, havia d'aconseguir que deixessin el camp, anessin a les ciutats i es posessin a treballar a les fàbriques. No era tan fàcil, perquè la gent, mal que bé, doncs ja vivia al camp, no? I això d'entrar a treballar a les fàbriques era complicat, havien de buscar-se un pis, vivia molt millor fora que no pas a les ciutats. Llavors, el Partit Socialista, Bismarck era més aviat conservador, el Partit Socialista va començar a criticar-lo perquè això... les condicions indignes dels treballadors, etc. Estem parlant de 1889. Llavors ell va decidir tres coses que van ser importantíssimes per aconseguir fer aquest canvi. Va fer assegurança sanitària pels treballadors, subsidi d'atur Estic parlant 1889, subsidi d'atur, és a dir, si la gent perdia la feina tenia diners per continuar buscant una altra feina, i va prometre que els treballadors que treballessin tindrien una pensió de jubilació als arribar als 65. Una reforma brutal que va acabar sent molt important a tota Europa. El que no sabeu, suposo, és que l'esperança de vida a Prússia en aquell moment eren 45 anys. O sigui que el senyor Bismarck anava, diguem-ne, sobrat en quant a la gent que arribaria a aquesta edat. Espanya es va fixar l'edat de jubilació la primera vegada a 65 anys en 1919. Per tant, i l'esperança de vida en aquell moment a Espanya eren 40 anys. Per tant, diguem-ne, ara l'esperança de vida per les dones és 87 anys, i l'esperança de vida per mig, 87 anys, i pels homes, 84. I seguim tenint la de jubilació als 65 anys. Per tant, aquí, no? I no tenim l'estructura ni de treball ni d'esforç, no? No hi ha els esforços. Evidentment, ja segueix havent-hi gent que té un esforç físic brutal amb la feina, eh? Però diguem-ne, la distribució i el tipus de feina ha variat molt en aquests anys. Per tant, això hi tornarem més endavant, però el que vinc a dir és que la situació ha anat canviant molt. Per exemple, fixeu-vos en un fet. Jo vaig néixer el 51, us deia abans. L'any 51 va ser el primer any a Espanya en què les dones van tenir una esperança de vida superior als 50 anys. 1951. Fins a 1951, com a promig, les dones no arribaven als 50 anys de vida. Per què? Perquè, com ja sabeu, moltes morien als parts, per exemple. Hi havia molta mortalitat infantil en els naixements. Va augmentar els estudis, va millorar molt la sanitat i allò va anar canviant. No? És a dir, clar, l'any 1900 una dona a Espanya tenia una esperança de vida de 34,5 anys i ara la té de 87 anys. Aquest és el gran canvi que s'ha produït i això té a veure amb moltes coses, evidentment amb la millora de la sanitat, amb el millor dels estudis, amb el canvi en els tipus de feina, amb molts elements, no?, que han anat facilitant això. És la primera vegada avui que podem dir que és normal que convisquin. Abans el que era excepcional, ara s'està convertint en normal, que convisquin en una mateixa casa quatre generacions. O sigui, que hi hagi fills, no?, nets, fills, avis i besavis, no? I que això es comenci a donar. I curiosament, l'etapa aquesta dels 60 als 80 és una fase ara que alguns la consideren una nova fase de transició, no? Hi ha qui l'anomena, no? Si m'ho havia apuntat per aquí, la nova, mirem si ho trobo, gerontolucent, o sigui, una barreja de gerontològic i adolescència, perquè és la fase en la qual la gent arriba en molt bones condicions físiques encara i dels 60 als 80 va a poc a poc, no?, modificant-se, però encara és una etapa, per exemple, encara les dones sabeu que, ho sabeu perfectament, que acumulen en bona part les cures a la llar, no?, tot el que siguin les cures a la llar, hi ha dones que en aquests moments estan cuidant els nets i els pares amb 60 anys. O sigui, que estan amb un sàndwich, no?, de cures perquè estan fent una funció d'avis que ja els hi pertocaria, però a més encara tenen els pares vius. Llavors, això també és un altre dels canvis espectaculars que s'estan donant, no? Per tant, en general, el que vinc a dir és que la bona notícia, que és que vivim més anys, ha d'anar acompanyada d'una certa capacitat d'adaptació, no?, d'una societat pensada en termes de tres generacions a una societat amb quatre generacions, a una societat que més o menys la gent arribava amb condicions físiques molt pitjors a les edats més longeves, amb ara que arriben molt millors. És a dir, de fet, els processos greus de deteriorament físic es comencen a donar com a promig als 85 anys. Això és la realitat en aquests moments. Abans, dels 60 als 85, el que hi ha és una mala salut de ferro. No? És una situació... És a dir, persones que no acaben de trobar-se bé, però tampoc es troben malament. No? I aquest gruix, no?, de persones és el que concentra el que anomenem els crònics. No? Persones que tenen malalties de caràcter crònic que no els impedeixen fer habitualment la major part de les seves funcions, però que no tenen la situació d'aguts. El problema que tenim del sistema sanitari és que està pensat en termes de o estàs sa o estàs molt malalt. No sé si m'explico, no? O sigui, aquestes situacions intermèdies no estan pensades. I això té greus problemes d'atenció, perquè llavors vol dir que és un sistema que per atendre els crònics ha de forçar l'entrada en un lloc que està pensat pels greus, pels aguts, i això col·lapsa la situació dels aguts, i a més el cost que té això des del punt de vista de gestió de la salut dels crònics és enormement més alt del que seria si estigués estructurat en termes de crònics, no sé si m'explico. És a dir, un llit en un hospital que està pensat perquè hi hagi un atac de cor o que hagin d'intervenir, val molts diners en comparació amb el que és un llit en un espai sociosanitari pensat en termes de crònic. No? Clar, si no ets capaç d'organitzar el sistema d'una altra manera, doncs aquesta transició és molt complicada de fer. No? Això és un tema també important. No? Cada vegada, quina és la perspectiva? És a dir, què diuen les perspectives de com avançarem cap a aquest canvi que estem dient que s'hauria de fer? Pues, segurament cada vegada ens haurem de cuidar més a nosaltres mateixos. No sé si havíeu tingut aquesta sensació. Jo la tinc ja. O sigui, veient les meves filles i els meus nets, tinc 5 de nets i 3 filles, doncs cada vegada més és evident que la gent tendirà a cuidar-se més entre ells mateixos i amb la parella, no? Aquesta és la lògica en la que anem entrant. També és veritat que haurem de tenir més flexibilitat en la transició. Una de les coses que el sistema de jubilació cuida malament, i encara no està gens resolt, després ho comentaré, és que passes de 100 a 0. O sigui, un dia estàs treballant, ets actiu i tal, i l'endemà, 0. Llavors això genera uns desajustos personals i d'adaptació a l'entorn molt grans. Però és possible, i la deixo aquí penjada, després la recolliré, és possible la reversibilitat, perquè ara tot sembla irreversible. Enteneu? O sigui, passes de ser actiu a inactiu. Seria possible que hi hagués reversibilitat, poguessis tornar enrere, no totalment, però parcialment. Això són les preguntes que també ens hem de plantejar. No? Quatre temes per acabar, que seria la salut, el treball, perdó, la salut, la casa i la família, el treball i la participació. Aquests quatre temes, que jo crec que tots ells formen part, diguem-ne, d'aquest paquet de canvis que crec que ens hauríem de plantejar. I després, evidentment, obrirem el debat per si teniu interès en comentar. Són coses que he començat a treballar relativament fa poc, quan vaig deixar la funció que tenia fins ara. No? Per tant, m'interessa molt també sentir-vos. No? Sobre el tema de salut, és el que us comentava ara. No? És a dir, en general, la situació de dependència, que és la que acostumava a vincular-se a una persona vella, no? Una persona vella era una persona dependent, s'ha ralentitzat molt, o sigui, s'ha allargat i ha anat perdent ritme, diguem-ne, no? Es fa més llarg, és menys ràpid i, per tant, diguem-ne, facilita el que aquesta transició es pugui fer amb millors condicions de salut. L'element característic d'aquesta fase és la cronicitat, no? Malalties que sense afectar de manera central l'autonomia de la persona i no li generen la dependència que abans es comentava, però sí que li obliguen a mantenir un tracte directe i molt sovintejat amb el sistema sanitari. No? Es calcula més o menys que el 80% de la despesa en sanitat a Catalunya es destina als crònics. El 80%. Per tant, vol dir que hi ha una concentració en aquest sector molt gran. Les coses, com deia abans, tendeixen a complicar-se a partir dels 85. Què vol dir complicar-se? Bàsicament, per dos temes. El més important són problemes cognitius. Aquest és el tema central. És a dir, temes de que ja comença a haver-hi, no? No parlo només de l'Alzheimer com a malaltia, sinó de demència senil, no? És a dir, clar, ja sabeu que els metges diuen que hi ha alguna persona que ha arribat als 123 anys, em sembla que és el rècord, no? 123 anys de vida, però que no hi ha, el cos humà no està pensat per poder viure més d'aquesta edat. Per molt, o sigui, o ens canvien totes les peces, per dir alguna cosa, no? O si no, seria impossible, perquè, i això fa que el deteriorament es pugui donar sense que tu tinguis mala salut, sinó simplement pel desgast, no? com les màquines, no? Per un desgast de la pròpia... I el cervell, evidentment, és una peça central del sistema, no? Que concentra moltíssima, diguem-ne, energia, no? I per tant té una despesa també molt, molt gran i concentra aquests problemes, no? I l'altre tema és el de la mobilitat, no? Els problemes cognitius i els de mobilitat són els que acostumen... Clar, en general, els problemes de mobilitat són menys greus que els cognitius, no? Perquè, bueno, si és una persona... Menys greus en el sentit de que aquesta persona pot seguir connectat amb l'entorn, encara que no camini o com a mínim moltes dificultats, no? En canvi, una persona amb problemes cognitius, el tema de l'atenció ja no es pot donar en l'entorn natural. S'entén això? O sigui, aquí és on realment hi ha el punt de trencament, no? Perquè llavors vol dir que l'entorn, això que diem, no? Que ara comentaré de l'entorn en el qual les cures i les persones poden desenvolupar aquesta fase més de longevitat, es fa més difícil quan es dona això, no? Amb qui viurem? Doncs viurem amb parella, amb famílies més petites. És cert que abans, jo encara recordo, tota la meva família és de Santa Perpètua, del Vallès, i jo recordo molt, no?, quan era molt petit, doncs les famílies extenses aquestes, doncs de 20-30 persones, no?, perquè hi havia, doncs, les tietes, els tiets, els que tenien fills, els que no en tenien, el mosso de la casa, no? I era una... I la capacitat de que uns es complementessin amb els altres era molt gran, no? Les feines es anaven distribuint i es donava. Ara els nuclis familiars se'n quedaven més petits, no? A Barcelona ciutat, no conec les xifres d'Arenys, el 33% de les llars de Barcelona hi ha una persona. O sigui, una tercera part de les llars de Barcelona hi viu una persona. Per tant, els nuclis familiars, els únics nuclis familiars que creixen són els de menys de 4 persones. Per tant, és evident que viurem amb nuclis de relació més petits, i amb un sistema de cura compartida, diguem-ne, no? Els vincles seran... O sigui, els vincles extensos seran potser menors, però duraran més temps, no? Cada vegada sembla, un dels problemes que hi havia també és que els homes eren menys capaços d'adaptar-se a la situació de persones grans, diguem-ne, no?, d'envelliment, que les dones. I això està canviant, sigui perquè les dones cada vegada més han treballat, han accedit al món del treball, no és que no treballessin, sinó que treballaven a casa, és a dir, per tant, no és que no treballessin, sinó que hi havia una feina de cura i d'atenció a la pròpia llar, i els homes, en canvi, deixar de treballar era com un daltabaix, perquè tot el seu món laboral, tot el seu món de relacions es havia construït a l'entorn del treball. No? Ara això sembla que ha anat modificant-se, ha anat canviant, i per tant, els estudis que s'estan fent posen de relleu que a l'enviudar-se les persones perden menys autonomia que abans. Abans perdien més autonomia, ara perden menys autonomia que abans. No? Els escenaris de cura que planteja la Unió Europea, quins són? Pues, hi ha una estratègia que es va plantejar per part de la Unió Europea ja fa uns quants anys. La idea és fer, diguem-ne, la transició de la institucionalització a la comunitat, a la família i a nuclis més petits. No? És a dir, acostar, no? Acostar en el seu lloc natural tots els temes d'atenció i de cura. No? Cuidar-nos, o sigui, la lògica, posaré uns quants punts, cuidar-nos a nosaltres mateixos és una cosa que insisteix molt la Unió Europea, amb una lògica de cura ambulatòria, és a dir, que tu no hagis d'anar a que t'atenguin, sinó que l'atenció vingui a casa. No? Aquesta, que hi hagi mecanismes, que ja comencen a fer-se aquí ara, doncs, també no sé si passa aquí a anys, però a Barcelona et truquen per telèfon, no? I per tant, hi ha una relació, diguem-ne, que no cal que sigui tant de tu acostar-te, sinó també d'acostar la cura a tu. No? Prevenir, molt important prevenir, rehabilitar les cases perquè puguin ser més, diguem-ne, més facilitin aquestes transicions, no? I això també és un element significatiu, que hi hagi gestor de casos, és a dir, que hi hagi una persona que tu puguis adreçar-te i que pugui, d'alguna manera, gestionar les teves necessitats sense que tu vagis donant voltes per saber on has d'anar. Aquesta és la tendència també que marca Europa. I també la idea de que més que hi hagi unes polítiques d'estat o unes polítiques, en aquest cas nostre, de Generalitat, la idea és que el municipi i la comarca es reforcin. O sigui, que els serveis d'atenció a les persones grans tendeixin a acostar-se al màxim possible. En un àmbit que podria ser comarcal o podria ser municipal, depèn del tamany dels municipis. Tenim un problema a Catalunya, que és que el 80% dels municipis tenen menys de 1.000 habitants. No? Per tant, l'escala és poc adequada, però a partir dels 10.000, 15.000 habitants, l'escala comença a ser adequada. Heu de pensar, per exemple, que aquí tenim una distribució de despesa pública, no? La despesa pública és el que gasten les administracions públiques. No? Quan es va morir el Franco, teníem 88, la despesa pública, el 88% la concentrava l'Estat i el 12% als ajuntaments. No hi havia comunitats autònomes. Ara tenim 51 l'Estat, 36 les comunitats autònomes i 13 els ajuntaments. Per tant, no s'ha produït una municipalització de les polítiques. El que s'ha produït és una descentralització cap a les comunitats autònomes de les polítiques. Els països nòrdics, la distribució de despesa pública és 40 a l'Estat, 60 als municipis. Perquè totes les polítiques de salut, d'educació, etc., estan en mans dels municipis. Perquè s'entén que des de la proximitat pots atendre millor les diferències i la diversitat de situacions que es donin. No? Per tant, jo crec que la tendència serà reforçar el paper dels municipis. Potser m'equivoco, eh? Però aquesta seria una tendència que des d'Europa s'està marcant. No? La idea també de la prevenció, és a dir que, per exemple, a Finlàndia han incorporat la idea de visites preventives, no? És a dir, que tu no vas al metge, sinó que el metge et ve a veure per saber una mica què et passa, o qui diu el metge, diu l'infermera, els serveis de salut. No? També una mica la idea de que hi hagi que en comptes de que hi hagi un cuidador principal d'una persona amb discapacitat, amb problemes de mobilitat, amb problemes de cognitius, que es passi d'un cuidador principal a una xarxa de cures, no? És a dir, que llavors que es treballi molt més amb la tecnologia també, amb la domòtica, no? amb l'arreglar la casa perquè faciliti aquestes cures, perquè hi hagi xarxes de proximitat, vincles. Vosaltres, aquesta aula que teniu aquí, doncs, és un lloc fantàstic per mantenir uns vincles de caràcter comunitari que ajuden a que les transicions es donguin de manera còmoda i fàcil, no? I vull dir que l'existència d'espais com aquests, independentment que no estigui fet per això, però al final té uns resultats que són molt bons des del punt de vista de mantenir les connexions i els vincles, no? I l'última cosa que us volia comentar és el tema del treball, no? És a dir, aquí és una mica un tema tabú a Espanya, no? Considerar que, bueno, tabú en el sentit que sí que s'ha anat allargant, ara estem al 67, no? Si no m'equivoco, no? És a dir, ha passat del 65 al 67, però hi ha algunes professions, per exemple, jo us comentava el meu cas, professors d'universitat és el 70, el jutge és el 72. Hi ha un grup de jutges que volen que s'allargui el 75 i hi ha un grup de professors d'universitat que volen que s'allargui el 72. En aquests moments, a lo que és Espanya pròpiament, hi ha un 1,6% o no, aviam, la xifra que tenia aquí. Sí, és un 1,5% de persones de més de 65 anys que encara segueixen treballant. Aquesta és el promig, un 1,5. Dinamarca, Suècia, Gran Bretanya, Suïssa i Estònia, són aquests 5 països, tenen el 10% de persones de més de 65 anys que segueixen treballant amb vincles diferents, eh? O sigui, no vol dir que treballin totes les hores que abans treballaven, no? Hi ha una jubilació parcial, entren i surten del lloc de treball, no? Voldria dir que si això passés a Espanya, ara hi ha 1,6 milions de persones que encara treballen de més de 65 anys, passaríem a 10 milions de persones que podrien estar treballant, no? Clar, és veritat que jo recordo una vegada que vaig anar a Mèxic amb una visita quan era per a la universitat i els hi vaig dir, perquè tenia curiositat, digo, aquí en México también tenéis los ninis que tenemos en España que ni estudian ni trabajan. Diu, no, aquí tenemos otros, ni se jubilan ni se mueren. O sigui que, clar, has d'anar en compte també amb com planteges els temes, perquè hi ha molts problemes de gent jove que també està volent, no?, tenir posicions més sòlides en els espais de treball, no? Si resulta que la gent no hi ha manera de que deixi de treballar, no hi ha manera tampoc de que la gent jove, en molts d'aquests països que us he comentat, han fet el que se'n diu les mentories inverses, és a dir, que ja les persones joves es posen a treballar en el lloc de treball que hi ha ocupant ara una persona gran i durant un any i mig o dos, la persona jove ensenya a la persona gran, doncs, temes de tecnologies, de xarxa, d'internet, i la persona gran li transmet tota la seva experiència professional al lloc de treball, no? És a dir, que hi ha una mena de, no?, que es diu ara win-win, no? Tots dos guanyen una mica en aquesta posició, no? Per tant, les transicions es donen amb més facilitat. Aquesta és una de les possibilitats, no? És cert que el treball, per molta gent, és a dir, el treball no és el mateix per tothom, no? Per alguna gent el treball que fa no li interessa en absolut i simplement ho fa per rebre uns diners per poder dedicar-se a el que vol, o millor és a no fer res, però, diguem-ne, aquesta és la lògica. Per tant, si tu li dius a aquesta persona que
que vol seguir treballant o que pot seguir treballant el seu interès, si no l'incentives econòmicament, doncs serà molt petit. Hi ha una gent que potser no és la feina de la seva vida la que li agradaria fer, però sí que s'hi troba a gust, ha creat vincles, té lligams, coneix a la gent, li agrada veure's amb aquesta gent, i per aquesta gent podria ser interessant fer un sistema més flexible. I evidentment hi ha la gent que, en el meu cas, per exemple, jo vaig acabar econòmiques el 30 de setembre del 74 i l'1 d'octubre, és a dir, el dia després era professor d'universitat. No? O sigui que no vaig ni estar ni un dia fora de l'universitat, perquè per mi he tingut un gran interès en formar part del sistema universitari, no? M'ha agradat sempre molt. I per tant, jo, per mi, independentment de que estigui jubilat o no estigui jubilat, jo seguiré fent la feina intel·lectual a la que estic acostumat. No? Evidentment, si això em permet, que ara m'ho permet, ara com a professor emèrit rebo un sou de la Universitat Autònoma que és molt important, que són 72 euros al mes, no? Que és el que em permet pagar el bitllet de tren fins a l'Autònoma. Vull dir que no es fa per diners, no? Perquè ja rebo la meva pensió. Però sí que m'interessa mantenir el meu contacte amb les classes, amb la recerca, segueixo actiu. I de fet, per exemple, a la Unió Europea, perquè veieu un exemple, aquí els projectes de recerca que es plantegen a les universitats, el límit són 70 anys. No? No pots presentar-te com a investigador principal si tens més de 70 anys, amb una recerca la que sigui. A la Unió Europea no posen cap límit. Tu pots presentar-te amb qualsevol recerca amb l'edat que tinguis. El que és important és que la recerca sigui interessant, no l'edat de la persona que es presenta. No? Bueno, són sistemes diferents, però és cert que en aquests moments hi ha un problema d'accés dels joves a sous més estables, millors, en més condicions, perquè si no, no s'emancipen, no es consoliden, etc. Es retrasa l'edat de tenir fills fins a coses que semblaven impensables fa uns anys, no? Etc. Penseu, per exemple, que a Catalunya es calcula que entre el 60 i el 70% de la riquesa d'aquest país està concentrada en els majors dels 60 anys. O sigui que no, l'acumulació de riquesa es dona també en els sectors més grans. I la gent més jove, per tant, té moltes dificultats per poc. Per tant, com trobar l'equilibri? No? Com trobar l'equilibri? Aquesta és una gran incògnita. Si mirem el que us comentava jo ara fa un moment del que està passant en alguns llocs d'Europa, veiem que aquesta flexibilitat, no? És a dir, abans ho he dit, no? La no irreversibilitat, no? És a dir, que hi hagi possibilitats de fer més reversible aquesta situació de treballar o no treballar, seria una possibilitat. No? Ara recordo que fa uns mesos va haver-hi un problema, com ja sabeu que existeix, de manca de metges de família a tot Espanya, en molts llocs determinats d'Espanya hi havia manca de metges de família als CAPs, no? Als centres d'assistència primària, i el Ministeri de Sanitat va crear una possibilitat de que metges jubilats poguessin reintegrar-se en el sistema durant un temps. I van quedar parats de la quantitat de metges que van voler tornar a ser actius. Tenien una compensació econòmica, també s'ha de dir, no? Però no era una compensació que fos tan gran com per imaginar que en canvi molta gent es va afegir. Bueno, vol dir que hi ha una capacitat també de mantenir un actiu, no? Una riquesa del país que si se sap trobar l'equilibri perquè no perjudiqui a la possibilitat de reforçar la seva posició per part dels joves, és també un tema a estudiar. En definitiva, jo crec que tenim una realitat que he intentat posar de relleu amb moltes xifres, que ha canviat molt en relació a d'on veníem, no? Que segurament no ens adonem encara del que això implicarà i que cal fer canvis, deia jo aquí, amb alguns aspectes, no? Amb el tema de l'atenció, de la salut, de la cura, amb el tema de la casa, de la residència, Si ara sabeu que hi ha aquestes lògiques més de cohousing, no? unes quantes persones grans que viuen junts, o un pis amb atenció més clara. Barcelona ha creat aquesta cosa de les superilles socials, no les dels cotxes, Consell de Cent. Superilla social és un lloc que s'agafa una part de la ciutat on hi ha persones grans que reben atenció domiciliària, i en comptes de que hi hagi una persona, que cada vegada hi hagi un tècnic que visiti amb aquella persona, les 100 persones que hi ha en aquell espai, en aquell àmbit territorial, tenen un equip de 7-8 persones que es van distribuint, no? I s'organitzen, inclús es relacionen entre ells, no? És a dir, que ja no és que tu només vagis a atendre aquella persona, sinó com que tu els coneixes a tots, pots fer que hi hagi trobades entre ells, o sigui, es crea una dinàmica diferent. Bueno, això vol dir territorialitzar, acostar no? Aquest és un altre dels grans temes. El Prat de Llobregat, per posar-vos un altre exemple, l'Ajuntament, hi ha sobretot dones grans que viuen soles en pisos grans i voluntàriament, no estan obligats a res, poden agafar 3 persones grans, les posen juntes en un pis més gran d'una d'elles, i amb els lloguers que treuen dels altres 2 pisos, mantenint la propietat, diguem-ne, paguen els arreglos d'aquesta casa, em seguiu una mica amb això? Paguen els arreglos d'aquesta casa i, diguem-ne, aconsegueixen que hi hagi un espai en el qual convisquin aquelles persones, mantenint la propietat, i en canvi, no? És a dir, mecanisme, això és impossible de fer des de lluny, això es fa des de la vora, des d'un ajuntament, no? Perquè coneix a la gent i es pot fer, diguem-ne, no? Però aquest és un altre gran tema. El tema del treball, de l'activitat, i evidentment, i acabo amb això, el tema de la participació. Al final, els que han de decidir això són la gent gran, o sigui, no haurien de decidir per ells, no? És a dir, les necessitats bàsiques de les persones, hi ha un llibre molt famós de l'Ian Gaff que diu que són 3, salut, autonomia i autonomia crítica, no? Salut és bàsica, l'autonomia, és a dir, la capacitat de poder decidir, però l'autonomia crítica és a dir, que no et decideixin per tu, que tu tinguis capacitat de poder dir la teva també, no? Fins a on vols arribar o fins on no vols arribar, no? Que tu tinguis capacitat de selecció. Jo crec que aquests són una mica els reptes que tenim plantejats, repeteixo, no només aquí, és una preocupació a tot el món, perquè aquesta situació s'està donant a tot el món, no? I a Europa en especial, no? On hi ha una política des de fa uns anys plantejada. Repeteixo, avui, si veieu les notícies, veureu que s'ha presentat aquest plan, no? Amb 500 milions d'euros, o no sé quants, de les fonts europeus, que es diu, pues, això, ara no ho trobo, però ja us ho he dit abans, no? Bueno, sí, nuevo modelo de cuidados en la comunidad. Aquest és el concepte que es fa servir, que avui s'ha presentat en el Consell de Ministres. Molt bé, doncs ara quedo a la vostra disposició per qualsevol comentari, dubte, crítica, el que vulgueu plantejar. Moltes gràcies.
Preguntes?
Moltes gràcies, eh? Jo li voldria comentar, tot això que ens ha explicat, podem interpretar de que a la llarga, o no tan llarga, desapareix la residència clàssica?
La meva impressió és que les residències grans tendiran a desaparèixer i quedaran residències d'un tamany, diguem-ne, més gestionable, per dir alguna cosa. No? No et sabria dir la xifra, però estem parlant de que hi ha residències amb centenars de persones. En canvi, les residències de les que jo només les conec aquí a Arenys de Mar per passar-hi per davant, però d'aquest tamany és molt més fàcil que es permaneixin, perquè hi hagi una capacitat de relació amb l'entorn que es mantingui. El que hi ha és una la definició seria una desinstitucionalització de la cura a les persones grans. I la tendència és a la comunitarització de la cura. Això serien les paraules grosses. No? Passar de la institució, no? Hi ha un, quan ets gran et porten a una institució. I quan ets petit et porten a una altra institució, que és l'escola. No? Pues, no? Això està canviant. No? I per tant, pot haver-hi, jo penso, residències, en el, però per exemple serà molt més fàcil construir pisos tutelats amb serveis, no? On que hi hagi, en què hi hagi una capacitat de que tu tinguis accés als serveis bàsics, no? Inclús de salut, etc, i que comparteixis serveis amb uns altres sense que tu això vulgui dir que visquis en un lloc en el qual tu deixes de ser autònom. La residència té un problema, com sabeu, depèn de les residències, que és la pèrdua d'autonomia, no? Llavors, aquest test també és un element. No, no sé si anaves per aquí o... Sí.
Hola, moltes gràcies. De veritat que m'ha agradat molt tot el que ha dit. Ho he trobat molt interessant i m'ha generat moltes preguntes i més reflexions, no? Una d'elles és, parlant de tema de salut, sap què trobo jo? Que falten metges o metgesses que es dediquin a la geriatria. Normalment, quan una persona està malalta, es troba amb un metge o una metgessa de medicina interna que potser no té en compte que ser gran té una altra manera de tenir cura i una altra manera de tractar fins i tot, no? I de fer-se càrrec de la salut que té aquella persona. Això seria un tema. I aprofitant que tinc el micro, li volia dir una altra cosa. Jo en aquests moments faig de síndica de greuges a Arenys de Mar. Tinc 70 anys recient complerts i penso que estic fent molt bona feina i tinc persones col·laboradores que són grans, com jo, i fins i tot més, que en saben molt i que poden aportar moltes coses a la societat i a la comunitat, no? I per tant jo, bueno, d'alguna manera he pensat quina sort que tenim de ser grans i de poder aportar coses, no? Que ningú es desanimi, i penso que la seva conferència doncs ens ha portat, a mi personalment m'ha portat moltes ganes de treballar molt més encara.
Moltes gràcies. No, sobre el primer tema, sí, jo diria que ja falten metges de geriatria, jo diria més enllà. Jo el que trobo a faltar és el meu metge d'abans, el doctor Llobet, que era el metge de família, que coneixia, que ens coneixia tots a tots els que vivíem a la casa i sabia on vivíem, i cuidava l'àvia, l'àvia Cecília, l'avi Ton, els meus pares, els meus germans, i llavors era una persona que era un generalista i per tant sabia relacionar les coses, no? Jo a vegades me n'enfoto de les universitats perquè dic, la societat té problemes, la universitat departamentos. No? Pues això. O sigui, la salut és integral i ara cada vegada és més especialitzada. Llavors, clar, sí que jo crec que aquesta dinàmica en aquests moments existeix, però fixeu-vos que, per exemple, quan es fan les proves del MIR, els números 1 volen ser dermatòlegs perquè no hi ha urgències i es guanya molt la vida. I els últims són els metges de família. O sigui, llavors vol dir que també has d'incentivar el sistema si vols que això es modifiqui. No? Però és evident que el que falta és una lògica de cura integral. No? De cura integral, aquest és el tema. No especialitzada, integral. I això cada vegada és més important. No? I sobre la síndic, teniu la sort que la síndica de Greuges de Catalunya també té casa aquí, o sigui que si teniu algun problema podeu anar-la a veure i si us ajuda.
Hola, bona tarda. Em dic Mònica i jo sóc voluntària, estic a la Fundació Amics de la Gent Gran. Llavors, bueno, faig voluntariat i acompanyo dues persones grans. Jo veig que realment hi ha un problema que no sé si se l'estan prenent massa més seriosament els governs i per fer polítiques, perquè jo encara sóc jove, però la majoria de gent a la volta de 10 anys, bueno, hi ha molta gent sola, perquè enviudes o perquè ets solter o perquè no t'has casat, o, bueno, perquè al final no tots vivim els mateixos anys i acabarem sols, home o dona, és igual. No tenim els fills sempre allà, no tothom tindrà la sort de tenir els fills que els cuidin o tal. Aleshores, jo el que estic veient, perquè clar, ho visc el dia a dia, fins que un és autònom no té cap problema, encara que tingui mobilitat reduïda. Jo acompanyo dues persones, una de 91 anys i l'altra de 83, i la de 91 fins ara al febrer s'ha valgut per ella mateixa, i la de 83 també. Quan ja hi hagi una caiguda, ja hi ha alguna cosa, llavors ja la cosa es complica. Cap de les dues volia anar a cap residència, ni a cap centre de dia, ni sentir-ne parlar. Però quan arriba aquell dia que et trenques una muñeca o que et trenques no sé què i ja no pots, llavors ja... I llavors, quan proves al centre de dia, i ja els agrada. Per què? Perquè veuen que no estan soles a casa, que encara que estiguin allà, que no fan res, veuen gent que passa, traspassa les noies o els treballadors que van, els hi fan petonets, va abraçades, no sé què, encantades. I llavors, al cap de setmana ho passen fatal perquè estan a casa i els agafa una depressió i volen anar al centre de dia. I aquesta mateixa en concret, cap de les dues volia anar a una residència i la gran, que des del febrer que hi és, no tornaria a casa seva ni boja. Val? O sigui, per què? Pues perquè és que dius, si vas a una residència deixes de ser autònom. És que jo per lo que veig que faig de visita a la residència, veig gent que penso que tenen potser 70 i algo, 80 a l'edat dels meus pares, i jo els veig bé, jo els veig bé, però no ho deuen estar. Alguna cosa deuen tenir, doncs, que no puguin estar sols, que per això estan en una residència. Perquè... quan deixes de ser autònom, has de tenir, o tens molts diners i et posen dues persones a casa tota la setmana, de dilluns a diumenge, i una de dia i l'altra de nit, però estàs sol només amb aquell cuidador, cosa que també, per el que estic veient ara, no li ompliria el cor a aquella persona, perquè els fills, doncs, ja ho sabem, treballen i tenen fills o tal, no poden estar allà ocupant-se de tu tot el dia. Doncs al final és que no és tan d'allò la residència. Arriba un moment que deixes de ser autònom i necessites veure gent, necessites...
Sí, jo crec que la idea del que hi ha darrere de l'atac a la residència, sí, per dir-ho així, no és tant que no tingui les seves funcions, sinó que d'alguna manera és una lògica d'anonimització i de pèrdua de significat individual. No? Aquest és un element. Segurament, la residència, o sigui, l'entrada a la residència és un cert fracàs dels vincles comunitaris, no tan familiars, perquè els vincles familiars, com tu deies molt bé, tenen els seus problemes, o sigui, els fills tenen els seus problemes i tal. Jo recordo que en aquest llibre que vaig fer de la vejez com a oportunitat, amb molts estudis que havia estat mirant-me, posaven de relleu que les relacions que més es valoraven per part de la gent gran era la dels amics i amigues, no la dels fills i filles, que es consideraven una mica que es feien per obligació. No? I que, en canvi, les relacions més de les amistats, dels vincles més horitzontals, aquests es valoraven molt més. Clar, tot allò que ajudi a que això es dongui, no? I que, per tant, es perdi l'aïllament que tu assenyales, el viure sols, la individualització, és important. Estem en una societat que cada vegada més tendeix a la individualització. O sigui, que aquesta és una tendència. Per tant, diguem-ne, no, lo natural no serà que la gent, diguem-ne, trobi aquests espais naturals de relació i tal. No? I per tant, les residències o algo similar continuen tenint aquesta solució. Jo recordo amb la meva mare, clar, ja estava, tenia 94 anys, no? Es havia mort el meu pare feia un any abans, i llavors jo tinc dos germans més grans que jo, em van dir, vés a veure, tu que coneixes això, vés a veure les residències i tal. I vaig anar un dia sencer a veure les residències, no vaig sortir molt content, eh? Ara vaig tenir la sort i la desgràcia de que l'endemà es va morir la meva mare, diguem-ne, no? O sigui, no sé si es va enterar de que jo havia anat a veure les residències, però perquè, però vull dir, va ser així, no? Llavors, evidentment, hi havia residències de molts tipus, hi havia pisos diferents a les residències, no? Hi havia com espais diferents. Llavors, depèn de què vas a veure, doncs la cosa canvia, no? O sigui, llavors, en fi, és tot un món, clar. O sigui, vosaltres heu d'agafar tots els meus comentaris amb el sentit més general possible. Després les excepcions es n'han donant en cas per cas. O sigui, això és bastant obvi. Més coses.
Hola.
Hola, hola. No, bueno, no, jo volia dir que, a veure, les residències deu haver de tot.
Sí, sí.
I jo sempre m'ha fet pànic i he pensat, i tenia una altra filosofia, no? Sempre pensava, jo els meus pares mai els portarem a una residència. Doncs ara jo no penso tan igual. L'únic que falta és personal, això sí. I, per exemple, parlo d'una residència bastant coneguda, o no sé, perquè jo tampoc la conec de fa molt, però està aquí a Canet de Mar, que és molt, és gran. Jo veig que estan superben cuidats, veig el tipus de menjar que els hi porten. Sí que a vegades han de fer una mica de cua per anar al lavabo, perquè hi ha diverses cadires de rodes esperant. Però, bueno, com a molt, falta personal. Però si pues, el que diem, falten metges. Si es formen metges, auxiliars administratius, infermeres i gent, treballadors de residències i tal, doncs llavors la gent, com sempre, com a tot arreu, no anirien tan ofegats i podrien donar el servei que necessita cadascuna de les persones. Però sí que està clar que sigui residència, sigui un pis tutelat, diverses persones. Però clar, ja estem parlant de pisos grans, perquè allà hi han d'haver diversos treballadors que es quedin tota la nit. I metges i tal, o sigui, sigui el que sigui, però faltarà però perquè som molta població i cada vegada vivim més i arribem fins als 90 i pico d'anys de mitjana, o sigui que... Però
jo el que us volia comentar és aquesta tendència en general a Europa, no, que s'està donant, i aquesta és la línia, que va una mica amb el sentit que us deia abans de la desinstitucionalització, no? Ja va passar amb els manicomis en un cert moment, no? que es van anar tancant tots els grans institucions manicomanials i es van anar fent coses més petites, va passar inclús amb els discapacitats, que també se'ls tendia a amagar i ara doncs, estan molt més presents a la nostra vida diària. És a dir, aquestes institucions clàssiques del segle XIX i de començaments del XX han anat cedint pas amb una altra lògica, no? I aquesta és una mica la tendència en la que estem situats.
Bona tarda, vaja. Jo canviaré una mica del tema, no tant de residències, sinó que penso que la societat el que necessita són tres eixos bàsics: sanitat, educació i seguretat. Aleshores, li pregunto a una persona que, com que ha sigut ministre, potser no em podrà contestar, però els governs centrals estan per aquesta labor, l'oposició frena, no frena, no hi intenta, per aquests eixos principals entre els grans sistemes polítics, entre els grans partits polítics. Hi ha solució? Pensen en la gent gran?
Jo crec que la meva impressió i aquest temps que he anat, que han sigut aquests sis últims anys que m'he dedicat més a la política activa, el que he constatat és que les polítiques més de fons, les que estan pensant més en termes dels reptes que tenim plantejats com a societat, s'estan fent molt més des d'Europa que des dels estats. En termes de... En anglès hi ha una expressió, en castellà o en català parlem de política i de polítiques públiques. En anglès parlen de politics i policy, no? Polítiques públiques seria policy i politics seria doncs, la Begoña Gómez i el Caso Coldo i el Feijó i vinga, no? Aviam qui la diu més grossa, no? Diríem que a Europa, fins ara, hi ha hagut més policies que polítics, no? O sigui, la gent s'ha dedicat a fer polítiques més a llarg termini i el soroll estava plantejat en els estats. Llavors, quan els estats havien de prendre unes decisions que eren importants, feien servir Europa dient, és que Europa ens diu que hem de fer això. Jo no en tinc la culpa, però és l'Europa que m'obliga. I Europa, jo sí que he pogut constatar, perquè he presidit consells de ministres d'universitats europeus, etc., que la capacitat de decisió dels ministres en cada moment és relativament petita, perquè les coses venen de fa anys que s'estan treballant i fa anys, no?, que es van desenvolupant. Hi ha comitès, i organitzadors, i experts, i tant. Llavors, aquí és on s'està coent. Una de les coses que en bona part està passant ara amb l'intent de l'extrema dreta de reforçar la seva presència a Europa és perquè saben que Europa és on s'estan prenent decisions que acaben sent més importants que les que passen a cada país. Per tant, en temes de sanitat i de, per exemple, amb educació, una de les grans iniciatives de la Unió Europea en aquests moments, que us afecta a tots, ens afecta a tots, és que ells consideren que aquesta idea de que la gent es va formar una època i ja el que es va educar ja li serveix per tota la vida, que no té cap sentit. Perquè amb els canvis que hi ha ara, la gent necessita constantment, i llavors, per tant, està parlant de formació al llarg de la vida, de microcredencials, de... En aquests moments hi ha aquesta idea de les microcredencials, vol dir cursos de les universitats que tenen un títol universitari, que són de curta durada, que hi poden tenir accés tant persones que han estat a la universitat com persones que no havien pogut entrar a la universitat i que no compleixen els requisits per entrar a la universitat, però que se'ls hi pot reconèixer la seva experiència professional i poden tenir accessos a cursos de universitat de microcredencials. I això, en aquests, la xifra, què diuen? Diuen, en aquests moments, el 23% de persones de menys de 65 anys, no, de menys de 70 anys, han tingut una experiència formativa en els últims 6 mesos. Experiència formativa podria ser inclús això que estem fent ara, eh? Un 23% a tota Europa. Espanya és el 16%. L'objectiu pel 2030 és que el 60% de la població europea hagi tingut una experiència formativa en els últims 6 mesos. Perquè és impossible seguir el canvi que hi ha en aquests moments a les nostres societats sense formació, sense educació. Hi ha universitats americanes que estan implantant la tarifa plana, és a dir, que tu pagues la matrícula i aquesta matrícula et serveix per tota la vida per poder anar actualitzant els teus estudis sense pagar més per l'actualització. Tu fas la carrera de dret, doncs saps que durant tota la vida podràs anar allà a la universitat per actualitzar el dret penal que vas estudiar o el dret administratiu, perquè s'entén que tu estàs pagant per la formació que et serveix per al llarg de la vida, no per aquells 4 anys. I això cada vegada més serà així. Amb sanitat, el gran tema en aquests moments que està plantejant-se a Europa també és el tema d'això que dèiem abans del metge generalista. És a dir, com sense desaprofitar l'especialització dels metges, com se'ls força a que cada vegada treballin més de manera articulada. No? I, per exemple, doncs, l'empresa Roche, que és una empresa suïssa de farmàcia que sabeu que és molt important, doncs, amb l'Hospital de Zúrich i la Facultat de Zúrich estan creant un espai per veure com articular, per exemple, els diagnòstics. Ara cada vegada més es faran amb intel·ligència artificial, però hi ha un problema molt gran amb els diagnòstics que fan amb intel·ligència artificial, que és que el metge no et sabrà dir per què tinc això. Perquè, diguem-ne, si tu passes 100.000 casos, o sigui, imagina't un nen que tens dubtes sobre si té una malaltia genètica o no. Si tu et trenes a la màquina i li passes 50.000 fotos de nens que sí que han tingut aquesta malaltia genètica, a la màquina, amb el 95% dels casos, sabrà si aquest nen té malaltia genètica o no i hauràs de fer les proves. Però no, els 6 mesos que passava abans un metge per saber si això passava, li permetien saber l'origen d'aquella malaltia, què passava, no? I ara no, la màquina et dirà, la té. Escolta, i com és que la... Ah, no ho sé, la màquina no s'equivoca. Clar, això és fotut, no? Perquè, diguem-ne, estem acostumats, no?, a que hi hagi algú que ens pugui explicar per què passen les coses, no? Llavors, com logrem que és un gran avenç que les màquines facin diagnòstics més ràpids, com logrem que aquests diagnòstics després siguin tractats de manera humana, atenta, no?, que hi hagi barreja de... No? O sigui, aquest és l'altre gran tema de la sanitat, no? I amb seguretat, que tu dius, pues, clar, s'ha d'anar en compte, clar, hi ha sistemes, per exemple, ja en aquests moments hi ha un sistema, també amb intel·ligència artificial, que tu pots posar a l'aeroport i pots veure si una persona, per la cara que fa, és possible que t'estigui amagant alguna cosa que tenen a la seva maleta. Això la Unió Europea ho ha prohibit. Això ho ha prohibit. Els xinesos ho han prohibit. Tu pots, jo com a professor, hi ha càmeres, jo podria instal·lar càmeres a la meva classe i podria saber quina atenció han donat a el que jo explico tots els alumnes un per un. Per tant, o sigui, però nosaltres volem entrar en aquest terreny o no? Però algú hi voldrà entrar? No? O sigui, aquest són el tipus d'interrogants en els que tenim. Jo afegiria un quart tema en els que tu has plantejat, que és el tema de l'emergència climàtica, no? És a dir, perquè aquest és un gran tema també greu, no? Que tenim per davant, no? I que no sabem massa com respondre, no? També amb aquest, no? Hi ha gent que, en canvi, ho està negant, no? Diu que això no passa, no? Que això és un invent que han fet no sé qui, no? L'altre dia em deia un científic, deia, no, diu, coneixen poc els científics, aquests negacionistes, diu, perquè si hi hagués la possibilitat de que un científic pogués demostrar que això de l'emergència climàtica és una enganyifa, es faria famós, les ganes que hi ha dels científics de demostrar que és una enganyifa, perquè llavors publicaria Nature, Science, sortiria a tots els diaris, diu, però clar, diu, qui s'atreveix a discutir científicament les evidències que hi ha sobre aquest fet? Doncs la gent ho fa, no? I diu el que se li acudeix. Tu et preocupa, perdona que et digui de tu, però tu et preocupa que els governs es preocupin poc per aquestes coses, i és cert. Hi ha una frase del Juncker, que va ser president de la Unió Europea, que deia, els polítics sabem el que hem de fer, el que no sabem és com guanyar les eleccions si fem el que hem de fer. Per això et deia que Europa, com que està més lluny i no sabem massa qui pren les decisions, ni com ho fan, s'estan prenent decisions més importants de les que es prenen. Heu de pensar que el 60-70% de les lleis d'aquest país, d'Espanya i de Catalunya, estan condicionades per decisions europees. Entre el 60% i el 70%. Bueno, sí, no, perquè llavors la gent li fa mandra. Però bueno, sí, però és així.
Alguna pregunta més?
Molt bé.
Donem per acabada, doncs, la conferència. Sí,